Tot costa.
A part de sortir de Valdebebas classificades per les semifinals de la Champions, hi ha una cosa encara millor que reeditar l'icònic 2-6 a Madrid, que l'entrenador blanc reconegui que és la distància real que la separa del Barça.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 26 de març de 2026, l'endemà d'un altre 2-6 a Madrid. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que efectivament, 17 anys després, el Barça li ha tornat a clavar un 2-6 al Madrid. En aquest cas va ser la Champions femenina en el partit d'anada dels quarts. El resultat convida a una gran festa dijous vinent al Camp Nou, on previsiblement les jugadores del Barça celebraran l'accés a semifinals.
Previsiblement, eh?
Previsiblement. Mai es pot assegurar el 100%, no, costa.
Hi ha possibilitat que les jugadores del Barça se'n vagin de vacances de Setmana Santa, que Pere Romeu decideixi dedicar-se a la botànica.
Bé, hi ha possibilitats. Jo crec que l'eliminatòria està bastant sentenciada, bastant, però sempre s'ha de deixar aquell 0,01%.
Ho sento molt per tu, perquè vaig sentir ahir la transmissió i quan anaven 0-1 ja estàveu dient a veure quan el Madrid marca el primer gol.
No,
i
és que veritat, això.
Tant,
ara estàs,
és
estàs manipulant.
No. Sí.
Jo
i
crec
quan van marcar
jo
el 2-1 vaig dir, mira, ja el tenen.
No,
ja estaran contents.
No és veritat, però vaja, és igual.
No.
Van dir a partir de quin gol començaríem a pensar que el Madrid podia marcar. Això crec que amb el 0-2, de fet el Madrid ja us va marcar.
El meu ídol, Salmurri, que va dir, esteu aquí parlant per veure, demanant un gol del Madrid ja abans del minut.
No, perquè ell manipulava com a tu t'agrada, però no passa res. Al final jo volia el 2-6 i el 2-6 és el resultat que es va donar, Santi. Això també, això no ho vas sentir, no? Aquí ja havies desconnectat. Bé, s'han venut més de 37.000 entrades per la tornada dels quarts de final de la Champions davant el Madrid, que jugarà al Camp Nou, per tant, bé, encara es pot animar la gent d'aquí al dijous sant, però veurem si s'acaba omplint l'estadi. A l'altra eliminatòria d'ahir, el Bayern va guanyar Old Trafford per 2-3 i, per tant, agafar la capdavantera en aquesta altra eliminatòria d'on sortirà el rival del Barça a semifinals.
D'aquí un moment, amb la Ruth Vila, escoltarem les veus postpartit d'aquest 2-6 i analitzarem el pas del Barça cap a la final d'Oslo.
I encara en futbol, avui es disputen els primers partits de repesca pel Mundial d'aquest estiu. Són 8 partits, a 9:15 hi ha un Ucraïna-Suècia que implica jugadors del Girona i del Barça, Benat i Sigankov contra Bardaggi, i també a aquella hora Lewandowski se la juga amb Polònia contra Albània. Veurem si Lewandowski pot jugar encara al seu últim Mundial. Aquestes eliminatòries són a partit únic i la selecció que passin aquesta ronda es disputaran el bitllet del Mundial dimarts en 4 eliminatòries definitives. També de la jornada d'avui destaca l'Itàlia i Irlanda del Nord. Si els italians quedessin fora d'aquesta repesca, es perdrien el tercer Mundial consecutiu.
Una autèntica bestiesa i no és fàcil jugar-s'ho dos cops seguits a partit únic. Per cert, no és de classificació, sinó que és amistós, però a les 9 es juga un Brasil-França amb Rafinha, amb el morbo de veure quin genoll de Mbappé surat al camp, en fi, que té al·licients.
Per cert, que en aquest Mundial ja s'aplicaran les noves normes del futbol, entre les quals destaca la intervenció del VAR en segones grogues i còrners mal assenyalats, a més de mesures per evitar pèrdues de temps, com per exemple, si ets jugador canviat, tens 10 segons per deixar el camp o 5 segons per servir de banda. Són alguns de les mesures que s'han pres, veurem si funcionen.
Sí, jo tinc curiositat per veure com gestionen això de no, sí, ja me'n vaig, és que li haig de posar el braçalet a no sé qui. No, perdoni, no, és que em trec la canellera.
La gestió és, no cal per ser el jugador, dius un minut sense que entri el jugador que t'havia de rellevar. Sí, sí. Has de prendre decisions dràstiques, diríem, i tens el reglament diríem, de la teva banda. El Comitè Olímpic Internacional ha decidit recuperar els testos de feminitat com a condició indispensable per poder competir als Jocs Olímpics del 2028 a Los Angeles. Reunit a Lausana, el COI afirma que per admetre un atleta en competicions olímpiques femenina ha de ser del sexe biològicament femení. D'aquesta manera, el COI barra el pas esportistes transgènere i hi ha una gran part dels atletes intersexuals amb variacions genètiques, tot i ser considerades dones per naixement. El famós cas de Semenya va ser el primer gran cas al respecte. També en els últims jocs vam tenir polèmica sobre aquest tema amb boxadores.
Efectivament, és una mesura polèmica que evidentment no deixarà content a tothom, però en tot cas és la primera gran mesura que ha pres la nova presidenta del COI, Kirsty Coventry.
En bàsquet a Tarragona comença a disputar-se aquesta tarda la fase final de la Copa de la Reina amb els dos primers partits de quarts de final. Ja hi ha en joc el Saragossa-Guipúscoa. Ara mateix el Saragossa guanya 55-41 de 14 en el tercer quart. El conjunt de Saragossa a dos quarts de nou juga el València Bàsquet Encino. L'Uni Girona s'enfronta demà al Perfumeries Avenida de Salamanca.
Avui hem convocat a cinquè quart la nostra secció de bàsquet. De fet, la Laura Antoja, una de les membres del Big Three, és a Tarragona, i també parlarem de l'Eurolliga en aquesta secció amb el partit de demà entre el Barça i l'Estrella Roja. Mm-hmm.
També juga demà el Barça, en el seu cas a l'Eurolliga masculina, rebrà, ho deies ara, l'Estrella Roja. A la volta ciclista, victòria de Zan Vernon a la quarta etapa d'aquesta volta, un final d'etapa que ha tornat a ser a l'esprint. Dorian Godon ha acabat segon i manté el mallot de líder. L'etapa d'avui s'havia d'acabar a Vallter, però finalment ho ha fet a Camprodon pel fort vent que bufa al cim del port de la categoria especial.
Una llàstima, perquè evidentment hauria estat un final d'etapa molt més espectacular, i perquè sempre és un plaer sentir com les ràdios espanyoles parlen de Vallter en lloc de Vallter.
La Champions d'hoquei patins, dues destacats corresponents a la penúltima jornada, 8:45 Trissino Barça, a les 9 Reus Deportiu Porto. En handbol, el Barça ha anunciat el fitxatge per 3 temporades del central Janus Smarason. L'internacional islandès de 31 anys arribarà al conjunt blaugrana aquest estiu procedent del Pixeguet hongarès, on ha militat les dues últimes temporades. Smarason és un central amb àmplia experiència internacional i cridat a cobrir la vacant que deixarà l'eslové Dome Makuč, que marxa al Kiel Alemanya al juny. El Salmurri ens n'ha parlat d'aquest nou fitxatge.
De fet, avui s'ha confirmat oficialment, el Salmons el va avançar fa setmanes, per no dir mesos, i ja ens va deixar dit que era un gran reforç pel Barça de cara a la temporada vinent.
En waterpolo, derrota del Sant Feliu femení davant el Cosenza italià per 15-12, el primer partit de la final a 8 de la Conference Cup que juga a Atenes. Demà s'enfrontaran a l'Emblados Servi. Els dos primers equips classificats de cada grup jugaran les semifinals dissabte. I acabem amb una última notícia, una retirada, la de Carolina Marín. La jugadora de bàdminton professional ha deixat de ser-ho, o anunciar la seva retirada, als 32 anys per la lesió que es va fer als Jocs de París. Té 39 títols internacionals, un or olímpic, 3 ors mundials i 7 ors europeus.
I certament ha fet una carrera brillant, per bé que llastrada per les lesions, i seva va ser una de les imatges més dramàtiques dels Jocs de París, quan es va trencar coll i barres quan tenia a tocar. Ara no recordo si era la semifinal o la final, però recordo la seva rival dient és que aquest partit el tenia perdut. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui entrevistem Fermín i us preguntem quina qualitat li valoreu més. Us oferim 3 opcions, i bé, us oferim 4 opcions, la quarta és versió lliure de vosaltres. Quina qualitat li valoreu més? El gol? La pressió? L'energia? O creieu que en té una altra que vosaltres li valoreu més? Podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia de proximitat del senyor Santi Jiménez. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bona tarda.
I en la distància física, que no sentimental, Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, sembla que tot controlat.
Molt bé, ens n'alegrem. I també lluny d'aquí, però sempre a prop, Jordi Grau, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots. Tampoc tan lluny, eh?
Bé, què hi ha? Un quilòmetre i mig?
Home, una mica més, també.
Una miqueta més, potser, no?
No, no sóc fatal per les distàncies, ja podria ser.
Una miqueta més, però vaja.
3 quilòmetres, jo crec que n'hi ha.
Tres. Ara ho posaré, mentre intervingueu, ara posaré aquí.
Molt bé.
El Google Maps, a veure què diu.
L'audiència, les coses que vol saber l'audiència.
Ara ho miraré. A veure quina distància hi ha entre Catalunya Ràdio i TV3. Que és una cosa que igual mai ningú ha mirat. Que,
no, però no, no es va fer una cursa.
Ningú no ho sé, jo no, no ho he mirat mai.
No vau fer la cursa de Catalunya Ràdio?
Sí, sí, es va fer.
Però clar, no era recta.
No, feia una mica de volta cap a Esplugues i cap a Sant Just. Ara ho miraré.
Molt bé, de seguida la informació important del dia...
Per una cursa que no passa per davant de casa meva, aquesta me'n recordo.
aquesta com a mínim l'aplaudies.
De seguida la informació rellevant del dia, abans recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
T'haig de dir que fa un any ens vas dir la pròxima la farem en català i per tant es complirà amb la teva paraula, però veig que continues intentant aprendre.
Sí, crec que encara penso molt, encara hi ha coses que no em surten i segueixo aprenent, vull aprendre més i cada vegada més, perquè a mi m'encanta el català, perquè és un senyal de respecte també amb vosaltres.
Gavi, t'has format a la Masia. No sé si t'has atrevit algun cop a parlar català en públic.
Sí, pero me da mucha vergüenza. Igual que a Fermín le puede hablar, a mí me da vergüenza. En público me da vergüenza, la verdad.
La próxima ya la fem en català sencera, ¿eh?
Sí, sí, ho intento. Hi ha paraules que se m'escapen, però poc a poc puc parlar més en català.
Caram. Doncs això ja veig que ens costarà poc. Fermín, moltíssimes gràcies per ser avui al Tot Costa.
De tant en tant, a la intimitat, també els hi parles en català.
Sí, con ellos sí, la verdad que...
Amb ells t'atreveixes,
sí, eh? Sí, sí. Lo podría hablar, pero todavía prefiero mantenerlo así.
Tot costa una dècada.
Mira, un dels que apareixia en aquest extracte, Fermín López, en parlarem avui, i sí, ja hi ha una cosa en què ha estat més ràpid que Leo Messi. L'entrevista avui a Catalunya Ràdio, al Tot Costa, és íntegrament en català. Vinga, 2-6.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Àlex se controla dins l'àrea, pot fer la rematada, la passada de l'amor i el gol! Gol, 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 contra la central, és molt bona, Brux, el cop de cap, la treu Missa, i acaba entrant. Gol, 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 gol. La pilota al punt de penal, el cop de cap, Irene Paredes i el gol. Gol, 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 gol. El gol del Barça, el gol de Paredes. Serra Jordi la passa en profunditat cap a Payor. Tots a la Payor, al xut. Al quart, al quart, al quart, al quart, al quart, al quart, al quart. Eva Payor, gol, 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 gol. Entra dins l'àrea Graham. Graham a la conducció, la passada enrere, la rematada i el gol. Gol, 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 gol. Riqui, 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 fa el cinquè. Alexia a les portes d'un marcador per la història. 2 pel final, 2-5. El Di Stéfano. Alexia. Per fer el sisè, per recordar el millor Barça de la història. Alexia s'acosta a la pilota, al xut! Gol, 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 gol! Alexia fa el sisè! 2-6 a Valdebebas, Madrid 2, Barça 6, peu i mig a les semifinals de la Champions.
Exhibició d'autoritat, exhibició de contundència. El Barça es va tornar a passejar en territori blanc. És veritat que quan has guanyat tants cops 0-4-0-5, un 2-6 sembla una mica menys, però no deixa de ser un resultat icònic en la història moderna del Barça. I per què no dir-ho? Podem guanyar 2-5, doncs millor 2-6, que fa més rodó. Rútila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una nit rodona, parlant de coses rodones ahir a Valdebebas pel Barça, eh?
Sí, segurament de l'època post-Toril, el partit en què el Barça més ha dominat el Madrid aquesta temporada, amb un 64% de possessió, per exemple, i moltíssima efectivitat, 7 xuts entre els 3 pals, 6 gols de les blaugranes, un partit que Pere Romeu va preparar bé, deia que tenia alguna carta amagada i que no ens explicaria la prèvia del partit, i aquesta carta era fer jugar Clara Serra Jordi d'inici i deixar Graham a la banqueta. Volia controlar el mig del camp, volia un interior, explicava després del partit Romeu, per arribar a defensar Àngel Dalí d'Àbrit si s'incorporaven en una fase d'atac, i finalment Serra Jordi va fer un partidàs, com també Patri i Alexi al mig del camp. També Vicky va entrar a l'11, deixant fora Graham, jugant Vicky per dins, i vaja, tothom després del partit destacava aquest gol tan aviat de Payor al minut 6 que deixa el Madrid tocat, i després que gairebé l'enfonsa amb el 0-2 de Bruc al minut 13. Ho explicava, per exemple, Alexia.
En aquestes eliminatòries, quan abans et posis per davant, crec que a nivell mental pot perjudicar l'altre equip. La nostra idea era aquesta, ser efectives dins de l'àrea, generar ocasions, tenir el partit controlat. Al final no és fàcil.
I després, un altre moment clau, que és que el Madrid aconsegueix fer l'1-2, una jugada de Caicedo que va fer patir molt Irene Parés en el partit d'ahir. Doncs aquesta jugada de Caicedo es posa en l'1-2 i just a la següent jugada el Barça marca Paredes un gol de corna i això torna a deixar descol·locat el Madrid, ho explicava Patri.
Incluso te diría, por poner la puntita, el tercero, porque cuando nos han marcado el 1-2, para mí el tercero ha sido clave, el de Ire. Así que yo creo que irnos con 2 de ventaja en el descanso ha sido bastante positivo.
Un partit molt rodó pel Barça, com comentaves, fins i tot pel retorn de Mapi, que serà una peça important d'aquí a final de temporada per les blaugranes.
Tot rodó pel Barça, ara ho comentarem. Menys rodó, vaja, més aviat quadrat pel Madrid, que abans esmentaves Toril, amb Toril estava lluny, i amb Pau Quesada també.
Sí, ell a la prèvia del partit li feia la sensació que no, però ahir el vam veure una diferència amb Toril, perquè ahir el vam veure molt enfadat. En canvi, a Toril sempre el veiem conformista, passés el que passés, que Sada hi estava enfadat i ho deia clarament, que volia o que la seva proposta havia estat que el seu equip pressionés més amunt i que havien acabat amb un bloc mig que no era el que havien preparat. Fins i tot va demanar disculpes a l'afició del Madrid i va reconèixer que el Barça havia estat molt superior.
Creo que hay una distancia real que tenemos que aceptar. Es una distancia en la cual ellas hoy se ha demostrado, han tenido una marcha más. Hoy es la diferencia también que hay entre nosotras y las que luchan por ganar la Copa d'Europa.
Doncs aquesta era la diferència que troba Toril entre el seu equip i els que lluiten com el Barça per arribar a la final i per guanyar la Champions, el Madrid encara en un graó per sota.
Doncs queda, evidentment, el partit de tornada, dijous vinent a 6:45 al Camp Nou, però bé, la cosa està més que enllestida. Mireia, començo per tu. Quines reflexions treus d'aquest recital del Barça i a Madrid?
Doncs crec que vam veure un Barça, no?, que aquests partits anteriors potser li costava una mica, no?, el ritme en pilota, i ja el vam veure molt més superior, vam veure un Barça molt concentrat en tot moment, i crec que va fer un molt bon partit. No és per treure mèrit a l'equip de Pere Romeu, perquè crec que va fer les coses molt bé, però sí que jo m'esperava molt més del Real Madrid de Pau Quesada. Dels clàssics jugats aquesta temporada, sens dubte, aquest és el que el Barça ha trepitjat el Real Madrid, és a dir, els primers compassos sí que pressionaven molt bé el carril central, el Barça tenia dificultats, van obligar a Irene Paredes a llançar 2 pilotades a dalt que van acabar fora, però va durar 6 minuts el partit. Crec que va ser un Real Madrid molt anticompetitiu i un Barça que té moltes ganes d'aquesta Champions, que la Lliga molts dies se li fa bola perquè ja va 10 punts per davant, i necessiten al·licients competitius, necessiten aquesta competició perquè saben, no?, que té molta importància i que trobarà rivals que li posaran les coses difícils, i ahir jo crec que el Real Madrid el que el diferencia totalment jo crec que és la part mental, perquè jo he vist partits del Real Madrid en Champions i no falla el que ahir va fallar, estan molt més concentrades, guanyen duels, i és jugar contra el Barça i desaparèixer en molts partits. Potser en els altres van generar més ocasions de gol, van acostar-se més a la porteria del Barça. Ahir És que molt poques vegades. Les dues accions de gol de Linda arriben per talent individual i per errades del Barça. Per tant, jo crec que un Barça molt superior, un Barça molt capficat en tornar a aixecar aquesta Champions i un Real Madrid que va desaparèixer del partit molt aviat.
L'aspecte anímic és evident. Hi ha una superioritat futbolística que pot ser més gran o més petita en funció dels partits, però aquest factor anímic que apunta la Mireia per mi l'exemplifica les jugades de l'1-2 i de l'1-3. L'1-2 és, com deia la Mireia, una acció gairebé individual de talent de Caicedo que deixa clavada Paredes, i la següent acció és un gol de Paredes. Mm-hmm. Vull dir que, sí. que és que no...
La fortalesa mental de...
No et concedeixen ni això, i jo crec que és un aspecte important.
És molt significatiu, jo estic molt d'acord amb la Mireia, de que... Ja ho havia vist alguna vegada un partit del Madrid. El Madrid no havia fet una mala Champions fins ara.
No.
Sí, per tant, jo crec que hi ha una qüestió de que els hi tenen la moral menjada.
És que el Madrid ha patit una mena de regressió en els partits que ha jugat contra el Barça. Sobre el paper, si tu ets inferior, cada vegada que jugues contra el teu rival superior vas escurçant distàncies.
Sí, però depèn, si vas perdent, arriba
clar,
un moment
tu,
que dius...
Però tu vas intentant arreglar allò que no et funciona.
Ja, sí.
I en canvi, el primer partit de tots amb Pau Quesada del Madrid, que és un 4-0 Montjuïc, aquell dia, malgrat el resultat,
Madrid no va jugar
el Madrid va fer un bon partit.
Hi ha una qüestió que vosaltres ho teniu més clar, que jo crec que és que estigui Patrick Guijarro al Barça i que estigui al 100%.
Molt clar.
Sí, jo crec que és la jugadora que té el partit al cap.
Ahir va tornar a fer un partidàs. El cas és que aquell primer partit al Madrid planta cara malgrat el resultat, però des d'aleshores cada partit ha estat una mica pitjor, i el pitjor de tots de les situacions del Madrid
és
el que també probablement coincideix amb que el Barça ha millorat, i entre d'altres coses ahir tenia Patri, però vaja, té altres baixes que no nota davant el Madrid.
Jo crec que la de Patri és la que més s'ha notat, més que la d'Aitana i més que la d'Alexia.
Probablement, sí.
Tu ara deies... del dia del 4-0 és el dia que es cursen més, però se n'emporten 4, és que això a nivell mental no ha de ser fàcil.
Sí, però aquell dia...
És allò que no li trobes la manera de...
Sí, sí, però aquell dia elles arriben al minut 89 amb 2-0 i havent fallat un penal que les posava 2-1.
Però el dia que objectivament coincidiu tots que és el dia que el Madrid ha estat més a prop, elles se'n van a casa amb un 4-0, i això no ha de ser fàcil de gestionar.
El dia que guanyen a Montjuïc, que és...
L'any passat, ara fa un any.
A part del fora de joc aquell que podia haver decidit el partit, el Madrid, aquell dia el Barça no està gens bé.
Però és que aquell dia el Barça fa un mal partit i tot i així, si l'àrbitre no s'equivoca, sí, jo crec que el Barça s'endú aquell partit.
Sí.
Però sí, crec que parlava la Ruth.
Sí, jo volia afegir que no ens en recordem, però que aquesta vessant del Barça patir davant rivals i ser inferior, això ho hem viscut també, s'ha viscut també el Barça, i això jo crec que ha estat l'evolució d'aquest equip. Després de Budapest dir, ei, això no pot ser, i no és fàcil canviar una mentalitat, i crec que demostra molt com és aquest equip. És a dir, ahir que van al partit i en volen més, i diu, ei, que ningú es pensi que voldrem estar relaxades, però això hi ha hagut un canvi, és a dir, el Barça perd contra l'Olímpic de Lió, és a dir, Europa ha patit, no?, de dir, ostres, equips molt més físics, ens estan guanyant a nivell de duels, i això s'ha de treballar, i crec que el Real Madrid porta ja unes quantes temporades on fracassa, sobretot amb aquest aspecte mental, actitudinal, no sé com li vulgueu demanar, però que crec que perquè la Lliga sigui competitiva... ja el segon, l'infàs 6, l'infàs 4, l'infàs 5, crec que no té cap mena d'al·licient, no? I si l'equip blanc de Florentino ha de fer un pas endavant amb això, crec que és el que s'han de fixar.
Per cert, per mi té mèrit la decisió de Pere Romeu de deixar la banqueta Graham Hansen i apostar per Serra Jordi, tal com ha explicat abans la Ruth, amb un argument tàctic, però vol dir que no va amb el pilot automàtic, perquè el pilot automàtic és posar la Patum, que és Graham Hansen, la titular indiscutible, com a mínim ho ha estat...
I que després surt, i surt molt
enviada. Sí, sí.
Li va sortir rodona que també aquesta decisió, que després ell deia, que hi ha dies que també ho penses la cosa no surt, però li surt perfecte, perquè quan el Madrid ja està més desgastat, surt Graham i també per la dreta les torna boges i fa assistències al penal, és a dir que li va sortir l'aposta i a Romeu li va sortir molt bé.
És una decisió valenta que té una interpretació tàctica que la pots prendre perquè perquè Graham Hansen no és la Graham Hansen de fa tres temporades.
Sí, sí. Ja, ja,
el seu rendiment
però
per tant, tu podries continuar considerant que és intocable i perquè saps que és un dels pesos pesants al vestidor, però efectivament si va atrevir, això se li ha de valorar, perquè jo crec que això també forma part ja de la seva segona temporada com a entrenador, que probablement ell l'any passat anava una mica més amb els peus de plom.
I ara el Madrid el Barça va sorprendre moltíssim el lamentable plantejament tàctic del Real Madrid, eh? Jo crec que ningú al Barça s'esperava les facilitats que va donar l'oponent en un partit tan important com el d'ahir. Ningú.
No, ni el seu entrenador, pel que explicava tal la Ruth, és que no era aquell... Les jugadores, jo crec que hi ha un punt en què s'espanten, en què no tenen prou mentalitat per afrontar, s'empatiteixen.
Jo crec que el partit està mal preparat, també. Per part del Madrid.
En tot cas... És que et trobes amb 0-2 al minut 13 i penses, mare meva...
Però perquè surts malament. Un equip trencadíssim pot ser. Contra el Barça.
Pot ser.
Quatre futbolistes del Madrid despenjades a dalt, pràcticament.
En fi.
Això contra el Barça és una invitació, és una catifa vermella.
Hi ha un punt d'aquest Madrid, a més, respecte en comparació amb el Barça, que té, tu individualment, i la Mireia ho sabrà millor, però jo crec que té individualment molt bones jugadores.
Humita.
Però... És, com a equip els hi falta molta ànima, els hi falta personalitat.
Especialment contra el Barça.
Especialment,
alguna clar, líder,
jo crec que
no,
es nota especialment contra el Barça, perquè contra el Barça tu veus que allà es juguen més que un partit a Atenea i Missa, probablement. Però la resta de jugadores...
Home, jo crec
no
que...
Les... Bé, Linda Caicedo pel talent que té individual, sí. però al mig del camp especialment no les veus que s'estiguin jugant la vida. I en canvi les del Barça sí que tenen aquest plus sí. extra de estic jugant contra el Madrid.
Doncs és així. Mireia, qui preferim a semis, el Bayern o el United?
Són dos molt bons equips. Jo crec que acabarà arribant l'equip alemany, però tenen característiques similars, amb lligues més competitives, jugadores potser no de tant talent. Jo crec que acabarà arribant l'equip alemany i jo és el que prefereixo, perquè crec que té un futbol que al Barça li pot fer més mal, és més valent... s'obre molt més i crec que el United faria un plantejament molt a la defensiva perquè crec que al davant li costa molt fer gols.
Serà, sigui qui sigui, de moment tenen avantatge les alemanyes que més juguen a casa, sigui qui sigui, serà més difícil al teu parer que contra el Madrid?
Jo espero que sí, en teoria ha de ser més difícil. Tens un United competint en una lliga que cada cap de setmana passa de tot, crec que aquest al·licient quan arriba a la Champions és important, el Bayern possiblement té més experiència, però ha de ser més difícil, és que no pot ser que en unes semifinals de la Champions no pugui passar això, tant de bo,
bé,
perquè voldrà dir que el Barça està molt bé.
Bayern se'n van dur 7 l'any passat aquí.
Sí, però que crec que ha de ser més difícil.
L'inici d'aquesta temporada.
Ah, aquesta temporada.
Sí, sí, és l'any passat, sí. Efectivament, 2025, no, però és l'inici d'aquesta temporada. Sí, sí,
en la fase lligueta.
Doncs imagina't. Sí, sí.
Bé,
si la Mireia
ja
diu que serà més difícil...
No són el mateix equip que eren al setembre, però en tot cas tens aquest precedent que a mi em fa pensar que el Barça tornarà a ser gran favorit a les semifinals. Sí.
Molt bé, doncs ara imagineu-vos que sou jugadora del Madrid i que després del 2-6 d'ahir, diumenge, torneu a rebre el Barça en partit de Lliga i dijous vinent heu de venir al Camp Nou, un Camp Nou de festa major, en el retrobament del femení amb la casa gran del barcelonisme, en fi... Ara mateix se m'acuden 400.000 coses millors que ser jugadora del Madrid. Ruth, alguna cosa més?
Doncs dir que a les jugadores els continua fent molta il·lusió el partit de tornada, tot i aquests 6-2 de l'anada, perquè és el nou Camp Nou, i que sembla que l'afició també, perquè tot i el resultat, avui ja s'havien venut més de 37.000 entrades, elles demanen i volen molt que el Camp Nou tingui una molt bona entrada, i fa pinta que la tindrà, perquè... Més de 37.000 ara ja són moltes entrades venudes.
Sí, no és el millor dia, dijous sant, amb gent sortint, etc. Però si ja se n'han venut 37.000, fa pinta que hi haurà una magnífica assistència i que, a més, serà una festa. Ruth, fins ara, gràcies.
Gràcies.
Jordi, amb això que dius de com es deuen sentir les jugadores del Madrid, que és una evidència, jo crec que, evidentment, el Barça d'aquí final de temporada s'ha de proposar a guanyar els màxims títols possibles. I jo crec que un objectiu ferm per la pròxima temporada hauria de ser fitxar a Caicedo. Jo crec que aquesta noia...
Acaba de renovar,
Sí, acaba de renovar i el 2031.
Tu vols trepitjar-los, no?
No, jo em poso en la pell d'aquesta noia, que em sembla una futbolista extraordinària, i que es deu començar ja a cansar de perdre, i de veure com l'atropellen. Aquesta és una futbolista que al Barça se li va escapar.
Fa dos mesos, eh?
I la història està ple de plenes d'històries com aquestes. Aquesta noia se li va escapar al Barça el seu dia, perquè el Barça es va dormir, parlant clar, i ha anat a parar en un lloc perdedor. I jo crec que amb lo bona que és, aquesta noia el que deu voler és guanyar. I, escolta, quan un futbolista que acaba de renovar, per molt que acabi de renovar, si no està a gust i té ganes de marxar, jo m'ho proposaria.
Jo crec, Grau, estic molt d'acord amb tu, però que anem uns 4 mesos tard, una cosa així. Quan el Barça va jugar contra el Madrid a Montjuïc, Caicedo encara no havia renovat. El que passa... I crec que, a més, és una jugadora que encaixaria al Barça i que la secretaria tècnica del Barça estic convençuda que la voldrien, eh? Però també és cert que el Barça es troba, especialment al setembre, en la situació en la que es trobava, en la que no sap què podrà fitxar l'estiu que ve i no va poder fer tentar la jugadora, per dir-ho així. I aleshores ha renovat pel Madrid i està difícil. Una altra cosa és que, com diu el Grau, ella aguanti allà perquè jugadores que són molt importants també en l'equip, probablement la segona millor jugadora que tenen, que és Guiar, avui hi havia informacions a Madrid que apunten que no renovarà i que se'n va al Lió. Per tant...
És que les jugadores d'aquest nivell es cansen de perdre.
El Madrid no la vendrà al Barça, si el Barça hauria d'haver, com diu Sònia,
Quan acaba el contracte,
però això no treu que vingui un equip de la Premier d'Anglaterra o de França, com el Lió, i que li digui, pues aquí tens i que
sí, pugui marxar. De tota manera, com diu el Costa, m'estranyaria que fos aquest mateix estiu quan ha renovat ara el gener, el febrer, ara no recordo.
I segur que té una clàusula que la vaig estar buscant ahir, perquè justament parlàvem d'aquest aspecte de que Linda Caicedo és una futbolista que el Barça ho faria molt bé, i no la trobo per enlloc, però entenc que l'hauran blindat molt bé perquè no surti.
Doncs l'única solució que veig és passar-li el telèfon de Nico Williams. Ruth, fins ara.
Agent.
Com?
Del seu agent.
Del seu agent, també. Ruth, fins ara. Ja marxarà.
No, ja l'havies enviat a la Ruth,
crec. Sí, però pensava que s'havia quedat, perquè encara parlàvem d'això. En fi, una pausa i saltem al masculí. Hem quedat amb Fermín. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fàbia Mandwell, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcelo Volosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol. Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Wala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Munich.
Wala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a walashop.com.
Wala!
A Eufòria ens encanten les sorpreses. S'acosta una gala inèdita. Pop. La gala dels concursants.
Què vol dir la gala dels concursants?
Per primera vegada, ells decideixen com serà la gala. Convencional o del revés.
Compte, eh?
Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc palet a la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara a la Torre Jesús.
La Grossa?
La Grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh? Sí? Jo, sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira, ha dit la majoria, eh?
La majoria.
ha mirat aquesta taula. No ho han dit vosaltres dos.
El 100% no ho ha dit, eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart.
The Killers, diu el Salva Poutalapuntxo, perquè actuen a la final de la Champions de Budapest. Déu vulgui que hi sigui el Barça. Aquesta és una de les qüestions, entre d'altres, que hem abordat amb Fermín López, amb la Sònia Gelmà i el Ramon Salmurri a la concentració espanyola a les Roces i un servidor de quedat especial. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb el mitja punta del Barça. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb Fermín. Fermín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta, una altra convocatòria de la Fuente i com passa sempre que estàs disponible cap a la selecció espanyola. Ja et veus al Mundial?
Bueno, la veritat que em veig. Queda encara una mica de temporada, però estic molt content d'estar aquí i ojalà pugui estar al Mundial, la veritat.
Les coses, sempre ho dius, et passen rapidíssimes des que vas arribar al Barça, però avui ho mirava i en 2 anys podries guanyar Eurocopa, Jocs Olímpics i ara el Mundial. La veritat és que no està malament, eh?
No està gens malament. No, la veritat que el que tu dius, des de que vaig arribar al primer equip m'ha passat tot molt ràpid i també estic molt agraït per tot el que he aconseguit i molt orgullós i ojalà aquest any puguin guanyar la Champions i el Mundial.
A més, amb el Barça t'has guanyat la condició de titular, a més sent determinant els últims partits. On és el sostre de Fermín?
Pues no sé, jo crec que encara em queden coses per millorar. Crec que som molt jove i aniré millorant cada temporada segur, però bueno, crec que estic en un molt bon moment en l'equip i estic molt agraït per la confiança del Hansi i dels meus companys i res, estic molt content per la temporada que estic fent.
Però ara mateix, Fermín, tens la sensació que estàs al millor moment de la teva carrera?
Bé, ara mateix sí. Després de tot el que he viscut, crec que he millorat molt, que aquest any he donat un pas endavant en l'equip i crec que estic ajudant a l'equip molt i ells a mi també.
Diumenge, quan et van canviar, et vas enfadar una mica, per no dir que un molt, i en canvi alguns companys teus van demanar el canvi esgotats. Com arribes tu físicament a aquest tram final de temporada?
No, físicament estic molt bé, la veritat. Intento cuidar-me bastant perquè és una època de temporada molt dura. Hi ha molts partits i per a l'enfadeo, pues, bueno, és que soc molt, molt exigent amb a mi mateix i res, són coses que, sí, que passen.
Sí, era, estaves enfadat amb tu mateix, no amb el canvi.
No, amb mi mateix i a ningú li agrada el canvi, però són coses que, bueno, el míster decideix i entra un altre company i bueno, és més amb mi mateix que amb el Hansi.
Ara... A mi això em crida l'atenció perquè t'enfades tu, s'enfada Olmo, s'enfada Lamine, Rafinha en els últims temps no tant, però potser perquè no el canvien tant. Però després entre vosaltres això ho parleu perquè, clar, no deixa de ser que tu surts del camp enfadat i ja ho entenc perquè tu estàs passant bé, però hi ha un company allà també esperant, que a vegades a tu t'ha tocat ser el que espera, no?
No, nosaltres ens entenem. Són coses que... A ningú li agrada que el canvin i no és una falta de respecte per altre company. Al final, a vegades és amb tu mateix o amb alguna jugada o amb l'àrbit i bueno.
Però enteneu que és el moment i l'endemà, l'entrenament, ja tothom, sí. ningú li arrossega els morros, diríem, més enllà del partit, eh?
No, intentem no, que no passi d'això i és un moment espontani, no volem faltar respecte al company que entra ni res.
Perquè, no en el teu cas, però en general el míster això com ho gestiona? És a dir, quan passa, l'endemà et crida capítol i diu Fermín, escolta, no, això no ho he, o ho deixa passar, no ho està, fa un comentari davant de tot el grup?
Bueno, és que depèn del que facis, no? Jo crec que... Però, bueno, al final ell també ha sigut jugador i sap que a ningú li agrada que el canvi, però al final, no sé, igual algun dia et crida per parlar, per la situació, i al final són coses que no has de fer, però a vegades et surt així, i més jo que soc una persona una miqueta calent en aquest sentit, i, bueno, intento no fer-ho, però a vegades em passa i bueno, el míster crec que ho entén molt bé.
Parlant de Flick, sempre destaca l'energia que li aportes a l'equip, la verticalitat, però també a vegades insisteix que has de tenir més tranquil·litat amb la pilota. Què és exactament el que et demana quan diu això?
Bueno, crec que es refereix com que quan agafo la pilota, que a vegades hi ha moments en el partit que no has de ser tan vertical i quizás has de jugar més fàcil o mantenir la possessió, no arriesgar tant. Però bueno, crec que són coses que milloraré amb el temps.
Clar, però a la vegada també és la teva essència ser vertical, no?
Sí, és que al final
és difícil...
va amb mi. Va
clar,
amb
clar,
mi.
Clar, això deia.
També és cert, Fermín, que tu t'has format al planter del Barça i al planter del Barça els interiors habitualment se'ls demana molta pausa, molta tranquil·litat. Aquesta verticalitat també la vas guanyar una mica quan vas anar a Linares?
Sí, perquè allà em deia molt que arribar a l'àrea, que fos vertical, que acabara les jugades, i crec que això ho vaig aprendre molt bé i des de que vaig arribar al primer equip i des del primer any de Hansi també he millorat la toma de la presa de decisions i encara queda molt per millorar, però crec que el que es referia al Hansi de la calma a vegades, crec que l'estic millorant.
Abans t'he preguntat pel teu estat físic, ara et pregunto pel de l'equip, que és veritat que esteu guanyant gairebé tots els partits, però des de fora sí que fa la sensació que després d'un gran esforç, per exemple, després de la tornada contra l'Atlètic de Madrid, després del partit contra el Newcastle, us costa una mica mantenir el nivell al partit següent. Aquesta sensació és correcta? Tu veus l'equip un punt cansat o no és així?
No crec que sigui així, però bueno, ja, si és veritat que hi ha vegades, hi ha moments en els partits que quan venim d'un esforç molt gran, crec que és difícil mantenir el nivell d'intensitat amb el que nosaltres juguem, perquè al final juguem molts partits i partits molt, molt físics, molt durs, però crec que físicament estem bé i crec que això li passa a tots els equips que juguen les tres competicions.
No cal patir, ho dic perquè tot sovint quan vaig a l'estadi em trobo socis i aficionats quan acaba el partit, és que se'ls veu fosos, és que estan molt cansats, no cal patir.
No, no cal patir, però sí, és veritat que nosaltres treballem per estar bé físicament tots els partits, però a vegades també tenim lesions, no podem quizás rotar tant i que els jugadors descansin més, i quan venim d'un partit com el del Newcastle, per exemple, que va ser molt físic, doncs quizás a la segona part del Rayo pues es nota una mica que l'equip està una mica més cansat, però crec que tampoc és alarmant.
De fet, no és el cas teu, perquè recordo que el partit del Newcastle, jo crec que tu vas viure dos partits, el del camp i després, un cop acabat, amb la grada, vas estar cantant i saltant com el que més no es notava que havies tingut els minuts a les cames. Tu, tinc la sensació, perquè també et recordo les celebracions del títol de Lliga l'any passat, que si no estiguessis al camp estaries allà com un mes a la grada d'animació, no?
Podria ser.
Ho vius molt intensament.
Sí, és que al final crec que tots els nois que hem viscut a la Masia o que som, ens hem format a les categories inferiors i som culers, sentim les victòries d'una altra manera i bueno, jo soc més espontani i quizás se'n veu més, però bueno, crec que tot l'equip ho sent així i des de que va arribar la gran animació i el camp està tot ple, crec que ens ha ajudat molt i aquests partits ho hem notat.
Anem al desenllaç de la temporada. A la Lliga falten 9 partits, teniu 4 punts d'avantatge, heu de rebre el Madrid al Camp Nou. És veritat que el Madrid està aguantant, però és un molt bon escenari, no?
Bueno, sí, tenim l'avantatge de 4 punts i ells han de venir al Camp Nou i bueno, esperem que aquest dia estiguem nosaltres molt bé i poguéssim guanyar el partit.
Però us veieu per damunt del Madrid o el veus millorat respecte a moments de la temporada en què ha flaquejat més?
Bueno, jo crec que ara estan millor, estan una dinàmica molt bona. Han guanyat ara partits importants, però bueno, crec que nosaltres també estem molt bé i al final crec que serà un partit molt bonic i esperem que guanyi el Barça.
I a la Champions us toca l'Atlètic de Madrid, que tornarà a ser una eliminatòria molt dura com ho va ser a la Copa. Clar, hem de pensar, es va prendre la lliçó. Creus que serà molt diferent aquella eliminatòria?
Jo espero que sí. Espero que sí, perquè l'altra eliminatòria vam arribar al Camp Nou amb molta desavantatge i crec que no vam poder fer la remuntada per això, però crec que aquesta eliminatòria serà molt diferent i crec que hem après dels errors que vam tenir a l'altra eliminatòria i crec que farem una bona eliminatòria i passarem de ronda.
I en aquest sentit, Fermín, tu veus l'equip més madur respecte a la temporada passada? Sovint parlem de la Champions, que té aquells moments que has de saber resistir, que has de saber sobreviure i que sou un equip molt jove i que per tant heu de passar per tot un procés. Recordo que quan es va perdre contra l'Inter la reflexió va ser aquesta. Això és un aprenentatge que ens ha de servir. Tens la sensació que l'equip l'ha assumit?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. El partit, per exemple, del Newcastle, la ida, crec que van patir, però era el que tocava perquè era un rival molt difícil, camp molt difícil, i crec que hem après que a vegades hem de patir i hi ha moments de partit que controlem nosaltres i altres que hem de patir, i crec que això sí, ho hem après de l'any passat i crec que aquest any ho estem fent millor.
L'any passat us vau quedar a tocar de la final. Aquesta temporada us veus fent un pas més o directament guanyant-la o encara veus algun equip que està per damunt de vosaltres?
No, a la Champions hi ha molt bons equips, la veritat, i ara més que...
Quins t'agraden a tu? Quin equip t'impressiona més de l'actual edició?
No sé, és que crec que el que queden són tots molt bons, però no sé, podria dir, jo que sé, el Bayern, per exemple, l'Arsenal, crec que estan fent una molt bona Champions i són rivals que poden guanyar-la, i crec que nosaltres també estem en aquest punt, crec que estem bé i hem de fer molt bona Champions, jugar contra els millors per poder guanyar.
Perquè, com a curiositat, tu ets molt malalt de futbol, mires molt futbol, o quan arribes a casa, no sé, la videoconsola o la sèrie o anar a sopar o el que sigui?
Soc una mica malalt, sí. Mm. Intento desconnectar, però la meva parella a vegades em diu tot el dia futbol, no sé què, a la tele, però no sé, és el que m'agrada veure i sempre estic mirant partits de Champions, de Liga, la Premier, tot el que puc.
Fermín, pregunto pel funcionament del Barça. Els nous, tant Lewandowski com Ferran, estan encallats a l'hora de fer gols en els últims mesos. En canvi, tu no només estàs fi, sinó que la definició de cara a porta és una de les teves millors virtuts. Tu et veuries fent de fals nou?
Sí, jo crec que sí. A l'etapa de formació he jugat moltes vegades de fals nou i ho podria fer, però bueno, crec que tenim dos molt bons davanters que quizás ara no estan tan golejadors, però crec que això són ratxes que tots els golejadors el tenen, però crec que tornaran a fer gols i ens ajudaran molt a l'etapa final de temporada.
No sé si has jugat en alguns minuts amb Flick, et t'ha tocat alguna vegada fals nou?
Sí, sí.
Pot ser.
A la Copa.
Sí, en Copa, oi?
A Guadalajara.
Sí, a Guadalajara.
A Guadalajara.
Sí,
sí.
Però tu, si pots triar la teva posició preferida, és la de mitja punta, eh?
Sí.
Perquè també t'has jugat a les bandes, però tu on t'hi trobes més còmode és aquí.
Home, jo jugo on el Flick em digui.
Sobretot que estiguis a l'11, no?
Sí, que sigui a l'11, però... però més m'agrada i crec que on puc ajudar més a l'equip és de mitja punta.
Escolta, una curiositat. El Sergi Andreu ara em passava una dada. Dels 31 gols que has marcat amb el Barça, 15 són amb la dreta i 12 amb l'esquerra. Per tant, es pot dir que rematant ets gairebé ambidextre. Això és natural o ho has treballat?
Una miqueta natural i una miqueta treballat, també. Perquè des de petit el meu pare m'incidia molt en golpejar amb l'esquerra i sempre he tingut aquest hàbit i ho he anat treballant i crec que ara faig molts gols amb l'esquerra també.
Em crida l'atenció que destaques el teu pare, no el teu entrenador. El teu pare et feia bastant d'entrenador?
No, perquè ell no jugava al futbol, però era una cosa que sempre em deia de petit, de córrer i golpejar amb l'esquerra. I és l'únic que em deia i crec que m'ha servit, perquè des de petit he anat golpejant amb l'esquerra, millorant-la, i ara puc fer molts gols amb l'esquerra.
I corres.
I corres també. Sí. Molt important.
Era el típic pare que el senties des de la graderia, eh? Que
No? Va, no li agradava. Però en privat.
En privat després.
Si el Salmo i la Sònia no tenen més preguntes, jo en tinc dues de molt ràpides. La primera, no s'ha pogut jugar la famosa finalíssima, aquest Espanya-Argentina. Et feia il·lusió jugar contra Messi?
Sí, molta. Em feia molta il·lusió perquè... junt amb l'Andrés és el meu ídol, el Messi, és un referent jo crec per tots els jugadors del Barça i no sé, volia estar al camp amb Messi i quizás agafar la seva samarreta o els pantalons, el que sigui. però bueno, no ha pogut ser.
Encara te'l pots trobar al Mundial, que segurament seria bon senyal, i si no, escolta, el partit d'homenatge que un dia o altre li farem al Camp Nou, com que ha renovat fins al 2031, ja ens trobarem tots plegats.
Ojalá.
Fermín, acabo. L'estiu passat vas preferir no escoltar ofertes, pocs mesos després et renoven, ara ets importantíssim en l'equip. Sembla evident que tant tu com el Barça la vau encertar.
Sí, jo crec que l'estiu passat va ser una miqueta complicat.
Sí, ho has passat malament.
Bueno, quizás una miqueta, perquè sentia molta pressió, molts rumors, intentava desconnectar una mica, però al final sempre t'arriben i, bueno, jo no vaig dubtar en ningú moment i crec que ha acertat. Després de començar molt la temporada, el Barça em va renovar, que estic molt agraït per la seva confiança, i res, estic molt content, la veritat, i jo per mi estaria tota la vida al Barça.
S'ha dit aquell tram final de mercat en què tots dèiem el Fermín s'està pensant si marxa o no al Chelsea i al Barça, si li arriba una oferta més alta, tot això, res, tu tenies clar que et quedaves.
Jo sí. Però a vegades no et pots pronunciar per no entrar en coses rares i aquestes coses, però jo ho tenia molt clar, i el meu representant, la meva família també, m'apoyava en la meva decisió, i bueno, estic molt content de la decisió que vaig a pres.
Content el Fermín i contents, evidentment, els culers que veuen com no para de fer gols i de ser important en el Barça de Hansi Flick. Fermín, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest tram final de temporada.
Vale, moltes gràcies.
Doncs aquesta és la conversa que hem mantingut amb Fermín. Relaxat, sincer, vaja, jo diria, com ell mateix explicava, en un gran moment personal, no en va, és titular indiscutible en aquest Barça de Hansi Flick, i bé, no només té confiança a nivell individual, sinó també col·lectiu, ja ho veieu, per mi se sent a l'altura dels equips que han dominat aquesta primera part de la Champions, d'Arsenals, de Bayern. Vaja, bons símptomes, fins i tot a mi. I si voleu començo per aquí. M'ha tranquil·litzat Santi, Grau, Mireia, que digui que no veu l'equip amb problemes físics en aquest tram final de temporada, que és una conclusió a la qual es podria arribar veient el partit del Rayo, per exemple, després de l'esforç contra el Chelsea. No sé si hi ha alguna cosa que us hagi cridat més l'atenció que una altra d'aquesta conversa.
A part d'això, cosa que s'ha de veure encara, perquè...
Bé, però ell
està dintre.
Ell, per tant... que, diguem, és part interessada i afectada.
També ha dit que els dos davanters centres tornaran a marcar gols, que és una qüestió...
Vols dir que això li resta credibilitat,
és un acte de fe important, però...
Ah, és veritat que si el Barça estigués pel caldo i no arribessin als entrenaments, segurament tampoc ens ho hauria pogut reconèixer, però a mi m'ha tranquil·litzat.
A mi m'ha agradat, perquè el seu to, com deies, és molt relaxat, molt tranquil, molt serè, molt bé a l'entrevista, i disposat a fer el que faci falta. Si és fals nou, és fals nou, si és interior, si és mitja punta, si és a banda, és a banda. I crec que és un valor impecable, importantíssim per aquest Barça.
I que quan ens sembla que s'enfada amb el canvi, s'enfada amb ell mateix, que és una altra cosa que...
No, però la majoria...
Se li ha de valorar perquè no passa sempre.
Per ser justos amb ell, sí que és veritat que s'enfada molt amb ell quan falla alguna ocasió. Sí. És dels jugadors més expressius en aquest sentit.
Sí, però jo l'altre dia, contra el Rayo, hauria jurat que s'emprenyava pel que el canviaven.
Sí, crec que... Ell pot pensar que s'enfadava una mica amb la situació, no amb Hansi Flick concretament, però vaja.
Que torni amb salut. És un
sí, tant, sí, sí. Ell i els altres del Barça. Després escoltarem De La Fuente, que ara mateix ha d'estar compareixent en roda de premsa prèvia a aquest Espanya-Sèrbia de demà a Villarreal. Grau, Mireia, què?
A veure, a mi el que em tranquil·litza és saber que Fermín va renovar. El que em posa encara els pèls de punta és que si el Chelsea hagués fet una oferta satisfactòria, aquest noi ara viuria a Londres.
Pels dos cantons, pel Barça i per ell, ho dius.
No, ell ja ha dit que ell no es va plantejar mai marxar. El Barça s'hi va explicar que no va obrir negociacions amb el Chelsea perquè el Chelsea va fer una oferta insatisfactòria. Això vol dir que el Chelsea, que paga 70 i 80 milions per autèntics bunyols de futbolistes, si hagués vingut amb aquesta quantitat, Fermín viuria a Londres. I a mi això em posa els pèls de punta.
Jo també tinc la sensació de que si venen amb 80 l'haguessin venut.
I a mi això em posa els pèls de punta.
Home, és que si venen amb 80 aquest estiu, què penseu que farà el Barça?
Jo crec que ara la situació ha canviat una mica.
Ara està renovat, ara és diferent.
Ara és diferent.
Bueno, i per l'estatus que ell té a l'equip. La temporada passada, que va fer una molt bona temporada, jo crec que...
Però quan
dieu
que ara és diferent, voleu dir que el Barça diria que no ara mateix a una oferta de Fermín per 80?
Jo crec que sí.
Ara sí. És que ara
el Barça arriba cada estiu amb la necessitat de vendre un jugador.
Sònia, no em tornis a posar-la pel cos.
No, però...
Que ara jo t'he dit que estava tranquil.
Sí. No, però no crec
M'estàs dient que si el Chelsea ven 80 milions, el Barça vendrà Fermín?
Depèn del que vulgui comprar, jo no ho descartaria.
Jo Mare crec meva. Que hi ha una diferència entre l'any passat, entre l'estiu passat i ara, i que és que Fermín l'estiu passat ningú o la majoria no el consideràvem un titular indiscutible.
I ara sí. I era la temporada.
No, només titular... És que la situació
de Fermín... I era un moment de temporada, l'estiu, en la que Gavi era més titular que ell. Uh-huh. A la gira, si us en recordeu, Gavi és quan juga, marca, està fent una gran gira fins que es torna a trencar, perquè que... el desastre hagués sigut brutal si es lesiona Gavi i marxa Fermín.
No tot i que jo crec que Gavi a la posició de Fermín és clarament inferior a Fermín. És a dir, no crec que hi hagi... Jo la competència la veig amb Olmo, si tu vols amb Rafinha, que pots jugar en aquesta
són
posició.
Són absolutament compatibles.
Sí.
Que Fermín s'ha revaloritzat i no faig cap crida que vingui aquí al Chelsea amb 80 milions.
Gràcies.
Per tant, tots tranquils.
Perquè m'estàs dient que la tentació no, la tindrien, eh?
Exacte.